La guerra a l'Orient Mitjà obre noves oportunitats a Rússia. Avui els Estats Units han aixecat el veto al seu petroli i de retruc han debilitat la posició europea en el conflicte amb Ucraïna. El primer és el canceller alemany Friedrich Merz i el segon Volodymyr Zelensky.
Malauradament, Rússia continua sense mostrar cap voluntat de negociar, així que hem d'augmentar la pressió sobre Moscou. Vull que quedi molt clar, relaxar les sancions ara, pel motiu que sigui, creiem que és un error.
Das halten wir für falsch.
Aquesta relaxació per part dels Estats Units podria donar a Rússia uns 10.000 milions de dòlars per la guerra. Això definitivament no ajuda a la pau.
Per això el Kremlin treu pit que els seus recursos siguin indispensables i els ven encara més cars.
Aquí els governs espanyol i català apunten algunes mesures per pal·liar l'augment del preu del petroli, però costa que les concretin. En el cas del Ministeri d'Economia, explica que prepara rebaixes fiscals per als sectors més afectats, com ara transports i agricultura. A Catalunya, la cimera entre govern i llei partits ha acabat amb crítiques de l'oposició i sense cap mesura anunciada.
Catalunya nit.
Sobre el terreny, Hezbollah des del Líban assegura que estan preparats per a una guerra llarga, mentre Israel ha bombardejat Teheran durant la manifestació en què han participat alguns dels màxims dirigents de la República Islàmica. L'OTAN ha interceptat el tercer míssil a l'espai aeri de Turquia.
També us explicarem que aviat s'obrirà el primer corredor aeri per drons a Catalunya que unirà l'Hospital Comarcal del Pallars i l'Arnau de Vilanova per transportar bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs o material mèdic de petites dimensions. És un projecte que vol millorar la connectivitat de les zones rurals i en parlarem amb el director assistencial de l'Hospital del Pallars.
Els mestres i professors que han participat en la consulta rebutgen l'acord laboral que els sindicats Comissions Obreres i UGT han signat amb el govern. La setmana que ve hi haurà vaga cada dia en algun punt del país i divendres a tot arreu.
A València, l'èxit turístic de les Falles genera moltes incomoditats als veïns de la ciutat. En el compte enrere, cada dia, des de l'1 de març, es fa una mascletà que segueixen entre 80.000 i 120.000 persones des de la plaça de l'Ajuntament, que ha hagut de tancar les parades del metro del centre per frenar el flux de gent.
I en aquest Catalunya Nit també parlarem de tres coses destacades que passen diumenge. Les eleccions del Barça, repassarem l'últim dia de campanya amb Bernat Soler, les eleccions de Castella i Lleó, que avui també tanca campanya amb els líders dels partits sobre el terreny, ens ho explicarà l'Alba Gil, i la cerimònia d'entrega dels Oscars, de la qual ens en parlarà l'Oriol Serra, corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, que ja és a Los Angeles.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Europa rebutja frontalment la polèmica decisió de Donald Trump de tornar a comprar petroli rus. Els Estats Units han justificat aquest aixecament parcial temporal de les sancions, en principi per 30 dies, amb l'objectiu de frenar el creixement desbocat del preu del petroli a causa de la guerra de l'Iran. Els europeus, però, no creuen que això passi i, en tot cas, taparia un forat per obrir-ne un altre, que és el de reforçar Rússia en plena guerra a Ucraïna. Fins i tot el canceller alemany Friedrich Merz s'ha mostrat contundent.
Malauradament, Rússia continua sense mostrar cap voluntat de negociar, així que hem d'augmentar la pressió sobre Moscou. Vull que quedi molt clar, relaxar les sancions ara, pel motiu que sigui, creiem que és un error.
Das halten wir für falsch.
També el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha qualificat la decisió de molt preocupant perquè impacta clarament en la seguretat europea. En la mateixa línia s'ha pronunciat el president francès, Emmanuel Macron, que avui ha rebut un indignat Volodymyr Zelensky. París, Isabel Galí.
Aixecar sancions a Rússia per permetre que posi petroli al mercat és sinònim de més diners a les seves arques, i pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky això també és sinònim de més capacitat agressora del seu enemic en aquest quart any de guerra. Per Zelensky, doncs, no és una bona decisió perquè reforçarà Rússia.
En el context de les decisions dels Estats Units de relaxar parcialment les sancions contra el petroli rus en trànsit al mar, aquesta relaxació per part dels Estats Units podria donar a Rússia uns 10.000 milions de dòlars per la guerra. Això definitivament no ajuda a la pau.
I per intentar fer entendre a Donald Trump el que això implica, Zelensky ha afegit que els mateixos drons que cauen sobre el seu país cauran ara sobre els occidentals desplegats al Pròxim Orient i sobre els veïns de l'Iran, que al cap i a la fi és un aliat de Rússia. Al seu costat, Emmanuel Macron ha evitat criticar obertament aquest aixecament de sancions de Trump, però ha dit que no el secundarà.
Avui Rússia potser creu que la guerra a l'Iran li oferirà un respir, i s'equivoca. Vam reafirmar a la cimera del G7, que vaig celebrar dimecres, que el context de l'augment dels preus del petroli no ha de conduir de cap manera a una revisió de la nostra política de sancions cap a Rússia.
Zelensky necessita amb urgència el préstec de 90.000 milions d'euros promesos pels dirigents europeus a Kiev al desembre. Hongria, de moment, el bloqueja, però el tema tornarà a estar sobre la taula dels 27 en la cimera de la setmana que ve.
Эти сны в полстраны, пацаны в полцены, говорит Москва. И пьяны
El Kremlin, per la seva banda, celebra evidentment la mesura de l'administració Trump i treu pit que els seus recursos siguin indispensables per pal·liar la crisi energètica mundial. Tot això ha afegit al fet que Rússia guanya 150 milions de dòlars extres cada dia gràcies a l'escalada de preus del petroli. Anem cap a Moscou. Cristina Solias.
El Kremlin celebra que Trump aixequi temporalment el veto al seu petroli, però sobretot el que busca és que la Casa Blanca abandoni a llarg termini l'estratègia d'escanyar el sector petrolier rus perquè no utilitzin aquests ingressos per finançar la guerra d'Ucraïna. El govern rus també vaticina que la Unió Europea es veurà obligada a tornar a comprar-los la seva energia. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, treu pit que Rússia hagi sortit de l'ostracisme i que el món necessiti els seus hidrocarburs.
Naturalment, aquestes accions contribuiran a estabilitzar el mercat, perquè sense volums significatius de petroli rus, l'estabilització del mercat és impossible.
Es calcula que Rússia està guanyant cada dia més de 150 milions de dòlars addicionals amb l'augment dels preus del petroli, una pluja de milions que pal·lia, en part, el dèficit del pressupost rus provocat per les sancions i la despesa militar, però que serà del tot insuficient per evitar noves retallades socials.
Aquí a casa nostra, tant govern català com govern espanyol apunten algunes possibles mesures que es puguin apropar en els pròxims dies, però costa baixar al terreny de la concreció. El govern de Salvador Illa ha fet avui una cimera amb els grups de l'oposició per parlar justament de mesures, però finalment l'oposició ha acabat la cimera acusant el govern d'haver-lo citat per abordar els efectes de la guerra a l'Iran, però sense cap proposta que hagi posat sobre la taula. Això és el que han recriminat Junts i el PP a una executiu que recepta prudència de moment i que no mourà fitxa fins que la Moncloa i la Unió Europea anunciïn les seves pròpies mesures. Socialistes i Comuns han aprofitat la cimera per pressionar Esquerra amb els pressupostos. Àlex Giralt-Robert, bona nit.
Bona nit.
N'ha sortit alguna acció clara, per tant, de la trobada?
Doncs la veritat és que res més enllà de la creació d'un grup de treball per seguir de prop les repercussions econòmiques de la inestabilitat al Golf Pèrsic. Pel juntaire Salvador Vergés i pel popular Juan Fernández, una decepció.
Ens ha sorprès negativament que el govern ni el Partit Socialista no han posat cap mesura concreta sobre la taula. Nosaltres, com els deien, hem posat no una, sinó 31.
A Catalunya no es pot permetre reunions que acaben exactament igual que com comencen.
Les dues formacions, per cert, han instat el govern a respondre a la crisi impulsant sobretot rebaixes fiscals. Qui ha sortit a defensar la posició de l'executiu ha estat Albert Dalmau. El conseller de la presidència sosté que les mesures de la Generalitat no es poden trepitjar amb les de la resta d'administracions.
Un cop haguem pogut escoltar quin és el marc de resposta que la pròpia Comissió Europea i les institucions de l'Estat presentin, el govern de Catalunya, doncs, havent escoltat les propostes dels grups parlamentaris i també dels diferents sectors afectats, posarà a damunt de la taula aquest paquet de mesures urgents.
Els socialistes han reivindicat també la necessitat d'aprovar els nous comptes.
Àlex, s'ha dit alguna cosa, res de nou sobre les negociacions pressupostàries?
Ben poca cosa. Esquerra, que continua tenint la clau, ha estat l'únic partit que no ha fet roda de premsa després de la trobada. Els comuns, en canvi, han aprofitat per collar els republicans.
Crec que Esquerra Republicana i el govern de la Generalitat saben perfectament que han d'arribar a un acord, saben el que han de fer, crec que de manera responsable acabaran actuant.
I la CUP ha denunciat que els comptes no preveuen respostes estructurals a crisis com l'actual. La diputada Laura Vega ha exigit a Illa que no li tremoli el pols per enfrontar-se a les empreses que s'aprofiten de situacions com aquesta per enriquir-se.
No té cap mena de sentit que siguem capaços de plantar cara a l'autoritarisme de Trump i dels Estats Units i que no siguem capaços de plantar cara a empresaris com Foment del Treball que, sense cap vot, volen dirigir la política d'aquest país.
L'extrema dreta de Vox i Aliança, que també hi estaven convidats, no han assistit a la cimera.
10 i 11 minuts. De la seva banda, el govern espanyol assegura que està enllestint les mesures per fer front a l'escalada de preus. Rafael de Ribot.
El Ministeri d'Economia prepara rebaixes fiscals pels sectors més afectats, com ara la pesca, la pagesia i el transport. El que no farà són bonificacions generalitzades, segons ha avançat el ministre Carles Corpo, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Vamos a limitar el efecto que tiene esa subida de carburantes, de gasoil y gasolina en sus bolsillos. Y este es el mensaje de tranquilidad que estamos trasladando al ciudadano de a pie.
També hi haurà mesures per controlar les pujades de les factures del gas i la llum. I en aquest sentit està sobre la taula la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. A més, es prohibirà tallar el subministrament. De moment, la Moncloa no creu necessari intervenir al preu dels aliments després que l'IPC del febrer s'hagi mantingut al mateix nivell, el 2% a Catalunya. Corpo reconeix que l'impacte arribarà més endavant.
Tenemos una inflación en el mes de febrero en torno al 2,3. Veremos cómo termina el mes de marzo, que se verá afectada por esta subida de los precios energéticos, pero todavía no estamos viendo una subida en materia de alimentos.
Els mercats donen per descomptat que la inflació acabarà pujant i que això obligarà una pujada també dels tipus d'interès. La conseqüència és que per segon cop aquesta setmana ha tornat a superar avui el 2,5% de cotització diària l'Euribor.
Gràcies, Rafael. Fem una pausa de 2 minuts i de seguida l'última hora dels bombardejos en aquest 14è dia de guerra a l'Orient Mitjà. I també després us explicarem que traurem el cap al Pallars. A partir de l'estiu començaran a circular drons entre Tremp i Lleida per accelerar el transport sanitari. Per exemple, traslladaran bosses de sang. Ara ho ampliem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte tot a l'App i web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'App i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un quart d'onze de la nit. Us expliquem sobre el terreny com està la guerra de l'Orient Mitjà, perquè avui l'Iran ha deixat passar per l'estret d'Hormuz dos vaixells de l'Índia que porten gas liquat, segons informa l'agència Reuters. La República Islàmica ha declarat aquest punt una zona estratègica de la guerra, ho hem explicat aquests últims dies, contra els Estats Units i Israel, i manté un bloqueig de facto sobre el trànsit marítim. Però, això sí, permet algunes excepcions amb embarcacions de països que considera amics. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. De fet, des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, fa dues setmanes hi ha hagut atacs sobre gairebé una vintena de vaixells de càrrega i petroliers al Golf Pèrsic, tot plegat, com hem anat explicant, afecta de plena economia mundial, la dels Estats Units també, i el president Donald Trump, preguntat a Fox News sobre quan acabarà la guerra, diu això.
Vam tenir la millor economia de la història i encara la tenim. Això recuperarà quan s'acabi i no crec que trigui gaire. Quan s'acabi, això recuperarà molt ràpid.
Quan ho sabrà quan s'acabi?
Quan ho senti, quan ho noti dins meu.
Ho ha de notar dins seu, ja, que s'acaba. Doncs, és una resposta molt oberta.
Sí, sí, efectivament. La guerra continua, això sí, en tots els fronts.
Sí, perquè aquest vespre han caigut un míssil, per exemple, iranià, a 4 quilòmetres de Tel Aviv, en un edifici, sense que hi hagi hagut ferits, almenys de moment. No hi ha notícies d'això. Al Líban, les autoritats han informat que el nombre de morts en aquests 14 dies s'enfila a prop de 800. Aquest mateix vespre s'ha informat de 8 morts al sud del país. A l'Iran han mort més de 1.200 persones en aquestes dues setmanes de guerra. I a França han confirmat la mort d'un soldat francès, el Kurdistan iraquià, per drons, s'entén que procedents de l'Iran. Washington també ha confirmat avui la mort de 6 tripulants d'un avió cisterna nord-americà que es va estavellar ahir a la nit a l'Iraq.
I Israel, que ha bombardejat Teheran quan avui es manifestaven milers de persones a la capital del país, oi?
Sí, semblava una imatge que, si la veieu, fa una mica de fredat, perquè es veu molta gent passejant per una gran avinguda i al fons, diguem, en fi, la pols i el núvol d'una explosió, però la gent continuava marxant com si res, eh? Les autoritats han informat de la mort d'una dona per aquests atacs i un dels homes forts del règim, perquè s'han manifestat en aquesta manifestació alguns dels seus dirigents, Ali Larijani, que ha participat en aquesta marxa, diu que resistiran tota mena d'atacs.
El problema de Trump és que no entén que l'Iran és un poble valent, un poble fort i determinat. Com més augmenti la pressió, més enfortirà la determinació d'aquesta nació. Aquests atacs responen a la por, a la seva desesperació. Algú que és fort no bombardeja una manifestació.
Sabeu que el primer dia de la guerra van matar el líder suprem de l'Iran, van elegir el seu substitut, que és el seu fill, el diumenge passat, i els Estats Units ara eleven a 10 milions de dòlars la recompensa per a qui proporciona informació sobre on estan la resta de líders.
Déu-n'hi-do. Aquesta manifestació que ara comentaves, Ignasi, l'ha seguit in situ des de Teheran l'enviat especial de TV3, el Joan Roura.
La jornada al Quds, Jerusalem en solidaritat amb Palestina, era una de les grans cites anuals de la República Islàmica. Havia congregat 1 milió de persones, aquest migdia uns milers. El règim ha perdut suport, però també hi fa que Israel estava bombardejant Teheran. Belles consignes per una realitat nova i amb un tercer enemic afegit.
Mort els que s'oposen al líder suprem. Morta Amèrica. Morta Israel.
L'oposició com a cinquena columna. El règim vol fer passar com una eina de l'enemic exterior les ànsies de canvi democràtic de bona part de la societat iraniana. El fet que tots plegats pateixin ja dues setmanes d'agressió militar dona arguments als seus partidaris. La República Islàmica espera almenys sobreviure aquesta guerra incerta, però tornaria a la casella de sortida. ànsies de canvi social, amb un líder inexpert i menys marge de maniobra.
Turquia es vol mantenir al marge de la guerra després que aquesta matinada l'OTAN ha interceptat el tercer míssil al seu espai aeri. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha deixat clar que el país està preparat per a qualsevol amenaça, però que la seva prioritat és evitar, diu, involucrar-se a la guerra que afecta el seu país veí. Tenim uns enviats especials a Turquia. Són la Núria Jara, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit, Núria.
Bona nit, Manel.
A veure, no és la primera vegada que Erdogan acusa l'Iran d'equivocar-se amb accions provocadores com la d'aquesta matinada.
Sí, de moment per això estem al terreny de la dialèctica, perquè al final cap d'aquests tres míssils iranians interceptats per l'OTAN a l'espai aeri de Turquia ha provocat víctimes, i això el que ha fet és facilitar-li la vida a Erdogan, que no ha hagut de moure fitxa. Això sí, aquest vespre, en un sopar, abans de trencar el dejuni del Ramadà, ha deixat clar que la seva prioritat és evitar el conflicte.
Com a govern, no descartem cap possibilitat ni escenari davant de les trampes i provocacions dels que volen arrossegar el nostre país a la guerra. Ho estem analitzant tot amb el màxim detall possible.
Aquesta és la reacció oficial de Turquia al nou míssil que aquesta matinada ha interceptat l'OTAN aquí, en el seu espai aeri. Ha estat a quarts de quatre de la matinada. Les sirenes han despertat els veïns de la zona a prop de la base militar d'Incirlik, on hi ha tropes turques, nord-americanes i també espanyoles.
Avui, Núria, heu tornat a la frontera turca. Ja hem connectat alguna vegada des d'allà aquests dies que ens heu estat informant. Continua el degoteig constant de persones, però el que pot sorprendre ara és que heu vist més gent que entrava a l'Iran que no pas que en sortia.
Sí, mira, primer deixeu-me dir que avui és divendres, dia sagrat pels musulmans, però no un divendres qualsevol, sinó l'últim divendres de Ramadà. I això segurament ha influït en que trobéssim el pas fronterer de Capicoi una mica més buit que els altres dies. A diferència, per això, de les jornades que hem passat per allà, avui hem vist més gent que entrava a l'Iran, com deies ara, Manel, que no pas que en sortia. En qualsevol cas, tant els que entraven com els que sortien ens explicaven que el motiu dels seus moviments és internet i no pas els bombardejos. I això pot sorprendre, però m'explico. Hi ha persones que marxen de l'Iran per tenir connexió a internet i poder seguir treballant. Ens ho explicava una noia fora de micròfon que treballa en temes de migració pel Canadà i ja va haver de fer el mateix al gener quan el règim iranià va tallar internet per les protestes. Però és que també ens hem trobat amb la història a la inversa, i ho parlàvem amb un treballador de les Nacions Unides que porta uns dies monitorant la frontera i ens el trobem cada dia. També hi ha persones que tornen a l'Iran malgrat els bombardejos perquè des de fora del país no tenen manera d'estar en contacte amb la seva família i saber com estan. Un dels iranians que justament feia aquest camí de tornar cap a casa, cap a l'Iran, parlava amb llibertat abans de passar la frontera i ens deia això de les primeres paraules del nou líder suprem del país, Mojtaba Khamenei.
There are rumors in Iran. He didn't show
up. Hi ha rumors a l'Iran. No s'ha deixat veure. Hi ha gent que diu que està mort, però jo estic segur que està viu. Un Iran lliure amb Khamenei no és possible. No tinc por de dir-ho aquí, però la tornada a l'Iran sí.
Molts dels que tornaven eren nois joves amb un visat especial de 3 mesos per treballar a Turquia en el sector de la construcció i que un cop acabada la feina doncs tornaven cap a l'Iran.
Doncs aquesta és la crònica de la jornada d'avui des de Turquia i des de la frontera de Turquia amb l'Iran. Moltíssimes gràcies a tots dos, a José Antonio Rodríguez i a Núria Jara. Bona nit.
Bona nit.
A la crònica internacional, els objectius de Donald Trump no es fixen només en l'Orient Mitjà, si més no. Això apunta Cuba mateix, que ha admès formalment avui les autoritats cubanes que mantenen converses amb els Estats Units per acabar amb el bloqueig total del petroli a l'illa que Donald Trump va engegar quan va assumir la tutela de Venezuela. El règim castrista ha anunciat fins i tot una insòlita col·laboració amb l'FBI per aclarir l'incident de finals del mes de febrer, quan un grup de cubans expatriats van intentar desembarcar armats al nord de l'illa. Nandos a Noguera.
La Casa Blanca ja havia avançat que hi havia contactes, però Cuba no ho havia confirmat. La greu crisi energètica i econòmica que viu l'illa, agreujada pel tall de l'aixeta del petroli de Trump, ha abocat l'Havana a obrir converses amb Washington. Un diàleg que ha fet anunciar a Cuba que l'FBI enviarà un equip per ajudar a investigar l'intercanvi de trets entre les forces cubanes i un grup d'exiliats armats que volien desembarcar en una llanxa, amb el resultat de 4 morts. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha assegurat que els detinguts han reconegut la seva responsabilitat.
Todos han reconocido que dispararon y fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación de guardacosta. Han aportado detalles muy interesantes que se darán dando a conocer de quién los reclutó, quién los preparó, quién los organizó, dónde hicieron su entrenamiento, quién los financió.
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha celebrat l'inici de les converses entre els Estats Units i Cuba. Mèxic també va deixar de subministrar petroli a l'illa per amenaces de Donald Trump, però ja ha estat enviant carregaments amb ajuda humanitària. Avui ha arribat precisament el tercer, amb 1.000 tones d'aliments, medicaments i material mèdic.
La guerra a l'Orient Mitjà està tenint moltes conseqüències i una de les parcel·les afectades és la de la intel·ligència artificial. I és que les tecnològiques, moltes de les quals tenen les seus al Golf Pèrsic, perquè l'energia era més barata que els Estats Units i Europa, estan sent un dels blancs per afeblir l'enemic. Rosa Pujol.
Sí, així és. Per exemple, i sense anar més lluny, l'Iran ha esborrat literalment totes les dades de la companyia nord-americana Stryker, que movia 7.000 milions de dòlars l'any i ha atacat centres de dades d'Amazon instal·lats al Golf, que es podrien reubicar si la inestabilitat persisteix. Aquest canvi d'emplaçament pot comportar una pujada molt forta dels costos. José María Fachado, que és director de ciberseguretat d'I3, ha explicat a Catalunya Ràdio que la IA continuarà avançant, això sí, pel seu rol de suport a la indústria militar de molts governs, però que com a societat és fàcil que ara triguem bastant més a poder-nos en beneficiar.
Les empreses estan utilitzant la intel·ligència artificial per millorar la seva productivitat, però si la productivitat queda mermada pels costos d'aquesta tecnologia, l'ús d'aquesta tecnologia decaurà en moltes empreses que no puguin tenir els pressupostos elevats que seran necessaris.
I segons Fachado, també les tecnològiques repercutiran els nous costos energètics en els preus i, per exemple, les llicències que necessita un usuari o una empresa per fer servir aquesta tecnologia seran bastant més cares.
Un bon exemple de com evoluciona la tecnologia és el següent. La Generalitat posarà en marxa aquest estiu un corredor de transport sanitari amb drons entre Lleida i Tremp. Serà el primer de tot l'estat i connectarà l'Hospital Comarcal del Pallars amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Servirà per transportar bosses de sang, mostres biològiques, fàrmacs o també material mèdic, tot plegat de petites dimensions, en un projecte que vol millorar la logística sanitària i també la connectivitat amb zones rurals i de muntanya. Des de Tremp, Pau Rovira.
Es tracta d'un pla pilot, el primer a tot l'estat espanyol, que funcionarà amb drons que arriben a 130 km per hora i 3 quilos de capacitat de càrrega. Permetrà fer vols regulars per transportar mostres i medicaments, però també trajectes puntuals a demanda, quan sigui necessari. Els primers vols començaran a l'estiu i permetran no només estalviar temps. El trajecte entre Tremp i Lleida es farà en uns 40 minuts, quan per carretera se'n necessiten gairebé el doble, sinó també la degradació de les mostres i també contaminació. Així ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané.
Millorem el temps de desplaçament, millorem la qualitat amb què arriben, per exemple, les mostres biològiques, perquè a l'evitar el traqueteig de les carreteres no hi ha tanta hemòlisi, i a més, home, és una aportació efectiva a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, perquè té una reducció de gairebé el 98% d'emissions. Això millora molt el que és la connectivitat en l'àmbit rural.
A més d'aquest primer corredor, el Departament de Salut ja estudia obrir noves rutes al Pirineu entre Tremp, Sort i Viella.
Doncs a punt d'arribar a 2:15 de la nit, en podem parlar ara amb el doctor Eduard Sanjurjo, que és director assistencial de l'Hospital Comarcal del Pallars. Doctor Eduard Sanjurjo, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, d'entrada els temps canvien, avui en tenim una mostra. Si això li haguessin explicat fa uns anys segurament s'hagués sorprès. Què implicarà aquest transport a través de drons, aquest corredor per a l'hospital?
A veure, és un canvi substancial en com ens relacionarem amb l'Arnau de Vilanova, que és el nostre hospital de referència, o amb els CAPs, a l'hora de planificar i fer anar la logística que necessitem pel diagnòstic i pel tractament de malalts. Tal com deia la consellera, es tracta de tenir els serveis el més ràpid possible i amb la major qualitat, i això amb els drons ho podem aconseguir.
En aquests casos, per què és important aquest estalvi de temps?
Bé, nosaltres d'aquí a Lleida, de Trema a Lleida, per carretera triguem una hora i mitja, depenent. El que passa que tot això està superiat a les rutes de la missatgeria que en aquests moments existeixen i a les condicions de les carreteres, de manera que en una situació normal doncs podem trigar una hora i quart, però en altres situacions doncs poden ser dues hores. Conforme va passant el temps, les mostres es degraden i això doncs pot influir en alguns tipus de resultats o inclús haver de repetir la mostra.
Això us havia passat fins ara, de dir, ostres, aquesta l'haurem de repetir perquè s'ha allargat massa?
Bé, a vegades ens pot passar. No, cada vegada ho fem menys, però o ens passa menys, però sí que alguna vegada doncs, o la mostra és insuficient o s'ha hemolitzat, és a dir, s'han trencat, diguem-ne, cèl·lules, i això s'impedeix analitzar determinades coses. Clar, això és una molèstia pel pacient i, a més, és un retras en determinades proves diagnòstiques. Això amb els drons ja s'ha comprovat que les mostres arriben no molt més ràpid, no només molt més ràpid, sinó també amb una major qualitat. I per tant, doncs, ens assegura que això, si passa, passarà bastant menys vegades que no pas ara.
Ajudi'ns a imaginar-nos el funcionament en concret. Hi haurà, diguéssim, un conductor de drons a cada hospital, algú esperant que arribi el dron a on aterrarà. Expliqui'ns una mica com funcionarà, quants recorreguts es faran cada dia.
Si haguéssim de tenir un conductor de drons a cada hospital, probablement no tindríem cap mena d'avantatge, perquè a més sortiria molt car, perquè estem parlant d'una professió hiperespecialitzada i amb la que has de tenir una sèrie de permisos molt, molt difícils d'aconseguir. Aquests vols el que intentarem és que siguin totalment autònoms, o han de ser totalment autònoms, de manera que poden estar controlats a distància. És a dir, es poden controlar des de la Vall d'Aran, per exemple, que és on hi ha la central de l'empresa Pirineu Drons, i a partir d'aquí ells poden controlar tot aquest trànsit. De manera que la idea és tenir un hub de comunicacions aquí a Trem, en el que nosaltres tinguem els drons a disponibilitat, els carreguem amb allò que necessitem, i això es trasllada cap a l'Arnau, de manera que allà hi ha una persona que quan arriba se l'avisa, agafa la mostra i la porta cap al laboratori. Si nosaltres necessitem alguna cosa, en aquell dron poden posar aquella cosa i ens la retornen al mateix moment.
Quina capacitat tenen aquests drons?
Els que avui hem provat tenen 3 quilos de pes de capacitat. Pot semblar poc, però quan el veus i quan analitzes el nivell de mostres que nosaltres necessitem transportar amunt i avall, en tenim suficient per això. A més, ens permetrà també provar el transport de material, per exemple, quirúrgic, que nosaltres en un moment determinat no puguem tenir i el necessitem i ens el pugui aportar a l'Arnau de Vilanova o l'Hospital Santa Maria, i a més també ens permet transportar bosses de sang des de Lleida també cap a nosaltres.
Aquest hem sentit que seria el primer corredor d'aquest tipus amb drons sanitaris de tot Espanya. No sé si és una prova que ens hem d'imaginar que cada vegada la veurem a més llocs i potser amb drons de més capacitats i amb més coses transportant.
Esperem que sí, és a dir, s'han fet proves de validació de que el transport és diguem-ne, és segur i aporta qualitat. La diferència d'aquestes proves pilots prèvies que s'havien fet doncs, a la Garrotxa o a la Regió Metropolitana Nord de Barcelona amb la nostra és que nosaltres ja establim un corredor per tal d'utilitzar-lo en tot moment, ja sigui de forma programador o a demanda. I aquests corredors, amb els estudis que s'ha fet des del CETIT i des de la Fundació TIC Salut i Social, doncs s'establiran a altres llocs de Catalunya de forma progressiva i segons es vagin obtenint els permisos. Els drons en aquests moments depenen del tamany i de la capacitat que puguin tenir. A més pes, menys autonomia. I això dependrà una miqueta de la logística que es requereixi en cada lloc. Nosaltres amb el de 3 quilos amb Lleida tindrem suficient, però potser necessitarem algun que pugui transportar més pes cap a les residències que puguin haver-hi a Pobla o a Sort, en el que la distància és més petita, però potser necessiten un altre tipus de material que pugui ser més pesant o més voluminós.
Doncs fa uns anys ens hagués semblat cosa de la ciència-ficció, però comença a funcionar entre l'Hospital Comarcal del Pallars i l'Arnau de Vilanova de Lleida. Doctor Eduard Sanjurjo, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Passen 5 minuts a 2:15 de la nit, ara ens aturem 2 minutets, però de seguida anirem fins a Manresa. Allà un grup de joves musulmans s'han rebel·lat contra el rigor del Ramadà i han provocat incidents tant dins com fora d'una mesquita de la ciutat. I han detingut 8 joves, ara ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest premi se'l podria endur Sirat.
Hay otra fiesta en el desierto.
Otra fiesta.
La pel·lícula protagonitzada per Sergi López, una coproducció catalana, té 2 nominacions als Premis Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra, Valor Sentimental, Els Pecadors, El Agente Secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i d'Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio. Dissabte, la Lliga es viu al Tot Gira.
Atenció!
A partir de 2:15 del migdia, Girona Athletic Club.
Una victòria dels de Mitchell refermaria la línia ascendent de l'equip gironí.
I a partir de 4:00 PM, seguirem tota l'actualitat esportiva amb les competicions en joc. Farem les prèvies del Barça-Sevilla i el Mallorca-Espanyol de diumenge.
I coneixerem l'última hora de les eleccions a la presidència del Barça.
Tot gira.
Aquest dissabte a partir de 2:15 del migdia. Amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Un conflicte generacional dins la comunitat marroquina de Manresa ha acabat amb el balanç de 8 detinguts, 7 dels quals menors d'edat. Alguns joves s'han rebel·lat durant la celebració del Ramadà contra fidels de la seva pròpia comunitat i han provocat el daruig a la mesquita durant les pregàries. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
Es tracta, segons fonts pròximes, al cas d'un conflicte generacional. Alguns dels nois no volien seguir amb tanta devoció les directrius religioses i s'han acabat rebel·lant. Hi ha hagut incidents tant a fora com a dins del temple durant diversos dies, fins al punt que els Mossos d'Esquadra van haver de reforçar la seva presència a les hores de més afluència fent controls. Es van llançar pedres i objectes contra els agents i contra els fidels. Es van produir conductes incíviques agredint i increpant els fidels i generant molèsties i també represàlies a la gent que s'havia queixat del seu comportament. Als joves detinguts dimecres se'ls acusa de lesions, amenaces, desordre públic i un delicte contra la llibertat religiosa.
El sindicat USTEC, professors de secundària, la Intersindical i la CGT mantenen la vaga a escoles i instituts de la setmana que ve després que el resultat de la consulta als docents els hagi avalat, i és que el 95% dels que l'han respost, que és la meitat de la plantilla de mestres i professors, han rebutjat l'acord del govern amb els 2 sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT. Per tant, no sembla que d'aquí a dilluns Maria Costa pugui desencallar la situació.
No, els sindicats se senten reforçats perquè 42.900 mestres i professors han respost que les millores no són suficients. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, insta el Departament d'Educació a obrir de nou la negociació amb els sindicats que han convocat la vaga.
Emplacem a que s'asseguin a negociar amb el comitè de vaga, que som els que convoquem la vaga. I som, a més, la part àmplia majoritària que no hem signat aquest acord. L'acord de Comissió Jugeta ja el tenen. Ara falta que acordin amb la representació majoritària del col·lectiu i amb el col·lectiu.
Però el departament es limita a dir que ja hi ha un acord signat i que, per tant, no té previst obrir cap negociació. Recordem que la vaga està convocada al llarg de tota la setmana que ve. Es farà cada dia en una zona diferent. Dilluns serà el torn del Barcelonès i el Baix Llobregat amb una manifestació a Barcelona. S'han decretat uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules, a més d'una persona de l'equip directiu a cada centre. A les llars d'infants hi ha d'haver el 33% de la plantilla i als centres d'educació especial la meitat.
Hi ha mala maror entre sindicats i això ha fet que el departament hagi enviat una carta a les direccions en què els ha demanat mantenir el clima de respecte i tolerància entre professors.
Sí, els sindicats UGT i Comissions Obreres denuncien que hi ha un clima d'assetjament en contra d'ells. Ho explicaven a Catalunya Ràdio Lorena Martínez i Manel Pulido, portaveu i delegat respectivament.
Estan estripant les nostres fotografies amb les nostres dades personals. S'estan penjant a les diferents xarxes les nostres cares, els nostres noms, i demanem, sisplau, que s'afluixi una miqueta aquestes accions que estan fent.
Tothom pot tenir opinions diverses, però el que no pot ser és anar als insults personals, sobretot perquè, a més, és que som docents.
Iolanda Segura ja ha tret ferro i diu que tot plegat és una mostra d'indignació simbòlica.
Presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per l'incendi mortal en una casa de Miranda de Ebro, a Burgos.
Recordem que van morir la seva exparella, la mare d'ella i una veïna, i també va haver 7 ferits. L'home està acusat de 3 delictes d'assassinat i 7 homicidis en grau de temptativa. Hi ha gravacions de dimecres en les quals, poc abans de l'incendi, se'l veu acumulant andròmines al portal de la casa.
La justícia tomba el primer intent de la Fundació Francisco Franco per frenar la seva il·legalització.
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid considera que no es dona cap dels motius que alega la Fundació per aturar urgentment l'expedient del govern espanyol. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ho celebra.
La existencia de la Fundación Francisco Franco en España contraviene el ordenamiento jurídico en vigor y particularmente la ley de la memoria democrática, que no permite la existencia de fundaciones que ensalzan la dictadura con menoscabo a las víctimas, ¿no? Y nosotros, nuestra lectura del ordenamiento jurídico era clara.
Novetats en el cas contra Íñigo Errejón. Una de les dues dones que l'acusen d'agressió sexual no ha confirmat la denúncia davant del jutge.
Una actriu que vol mantenir l'anonimat va denunciar al febrer que l'exportaveu de Sumar l'havia violat feia 5 anys després d'una festa, però avui no s'ha presentat davant del jutge. El seu advocat assegura que té por que es faci pública la seva identitat i assumeix que la investigació s'arxivarà. Errejón està pendent de saber si va a judici per una altra acusació d'abús sexual a l'actriu Elisa Moulia.
El brot de pesta porcina africana obliga el Parc Natural de Collserola a suspendre totes les activitats formatives o educatives.
Totes les que estaven previstes per aquest curs només es mantenen activitats imprescindibles, les concreta el gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda.
Hi ha el tema de prevenció d'incendis, que sí que es pot fer, però hi ha hagut les ventades i, per tant, hi ha arbres caiguts en què s'ha d'intervenir. Tenim seguiments ecològics que fa 30 anys que els estem fent i que són temporalment s'han de fer a la primavera, per tant aquests s'han de continuar podent fer, i a tot el tema d'educació ambiental, no? Només un curs públic de gaudi.
I aquesta mitjanit es tallarà el túnel de Rubí per obres durant 7 setmanes.
Les empreses de transport denuncien els problemes que els comportarà, ho explica Juan Ramírez, director general de Multirail, que transporta sobretot productes a granel entre Andalusia i Europa.
Esto tendrá un coste no solamente monetario, y que muchas mercancías intentan que ir por carretera. Veremos si los clientes no se han cansado ya y volverán hacer sus tráficos por carretera. Sinceramente, muy complicado poder trabajar.
Des del Port de Barcelona consideren que les conseqüències per a ells no han de ser greus.
La intensitat de la dana del País Valencià no només la va propiciar l'aigua escalfada del Mediterrani, sinó que també la van potenciar les temperatures excepcionalment altes de l'Atlàntic Nord.
Així ho conclou un estudi del Barcelona Supercomputing Center. El treball assegura que la suma d'aquests escalfaments del Mediterrani i de l'Atlàntic Nord va suposar un 40% més d'intensitat de la que hauria tingut amb la temperatura habitual dels dos mars. Ramiro Saurral és l'autor principal de l'estudi.
El Mediterrani estava algo así como unos 3 grados por encima y fue la fuente más importante de humedad y de inestabilidad y de precipitación. El Atlántico Norte estaba muy caliente, algo así como unos 2 grados y medio, 3 grados por encima de lo normal. Y también contribuyó sensiblemente a que el aire que provino de esa zona viniese mucho más cargado de humedad y desencadenase más precipitación.
Tres quarts d'onze de la nit. Mirem cap a València, perquè allà són dies intensos de muntatge de monuments fallers, tot plegat perquè dilluns han d'estar tots plantats. Des de l'1 de març, però, a les 2 del migdia, ja es dispara cada dia una mascletà. Entre 80.000 i 120.000 persones la segueixen en directe a la plaça de l'Ajuntament. És un fenomen amb fans incondicionals que arriben fins a 7 hores abans per tal d'agafar el millor lloc. Pepa Ferrer, València.
La pólvora atrau desenes de milers de persones cada dia, entre ells els que volen viure el primer tro a primera fila. Salvador compta per dècades els anys que fa que assistix.
60, en tinc ja 90. Jo no me'n perc, si és possible, ninguna.
Per ser un incondicional de les mascletaes, cal arribar a les 7 del matí.
Pa guardar el puesto en valla.
Preparat amb cadira.
Rollos que subes y bajas, los llevas en la mochila.
Menjar i un grapat d'alegria. Marti i Àngel.
N'hi ha que menjar i n'hi ha que beure per estar així.
Així fem una hermosa que quan t'apliguis a casa ja no mitges.
Quan s'acosta el migdia queden engolits per la gentada. Això sí, amb el seu lloc privilegiat. Eugeni, Anna i Paco.
El tremolar així, així, les pares estes te aplasten ahí, bum, bum, i te peguen ahí, hòstia, tu.
Molt terratremol.
Sí, molt de ruido.
Com si s'acabara el món, igual. El fum, el bum, 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 bum.
El ritual és sabut. Elles donen el tret d'eixida. 160 quilos de pólvora, 434 segons de tro i un terratrèmol final. Si triomfa i el terra tremola, el pirotècnic ix de la plaça de l'Ajuntament custodiat i aclamat.
Doncs aquesta és la faceta més festiva, però la cara menys agraïda de les falles i dels actes multitudinaris, com les mascletà, són les aglomeracions i problemes de mobilitat. Per garantir la seguretat, s'han suprimit els trens que arriben al centre de la ciutat des del sud de València, i això, Alba Barbosa, ha trastocat els plans dels veïns.
Sí, a l'hora punta de la mascletà, milers de veïns de les poblacions del sud s'han quedat sense connexió amb tren i han hagut de buscar alternatives. La que els ha funcionat millor és sortir abans de casa, perquè la mobilitat en cotxe i autobús també és complicada. Hi ha uns 500 carrers tallats.
Pues hoy he venido una hora antes de lo que hubiera venido normalmente.
Siempre he sido un poco antes de clase o algo, pero intentar evitar riesgos.
Los buses lanzadera tampoco es que sean en esta época muy adecuados por cómo está cortes de calles, tráfico.
Muy fart de todo eso, muy fart.
Pues fatal, porque pueden venir de Madrid y un montón de puestos, pero así no pueden desplazarnos.
Aquesta supressió de trens ha obert una crisi entre administracions, amb retrets entre el consistori, el Consell i el govern espanyol. Renfe ha defensat que veu viable que els trens arribin fins a l'estació del Nord, però demana mesures de seguretat.
Rece, rezad, recemos, reza fuerte, para matar el tiempo que nos queda antes de que...
La ballarina i coreògrafa Sol Picó, una de les figures més destacades de la dansa contemporània, debuta ara a la Sala Gran del Teatre Nacional amb el seu nou espectacle, La Cordero i el seu exèrcit. La Marta Vives ja l'ha vist.
La Cordero i el seu exèrcit no és un comiat, sinó la celebració d'un final com a inici d'una altra cosa. Després de 40 anys damunt dels escenaris, Picó penja escènicament les sabatilles de ballarina i vol canviar d'etapa, sortir dels exigents focus per dedicar-se a la creació des de darrere. És per això que aquest espectacle té molta força reivindicativa a través d'una transformació necessària i un ritual d'entrega. A La Cordero i el seu exèrcit, Picó es converteix en la Cordera per mostrar la seva vulnerabilitat a través d'una frase que ho diu tot. Un dia t'aixeques i veus que t'han caigut totes les fulles. S'acompanya de 6 joves ballarines damunt l'escenari, un exèrcit de talent convertides en les seves pròpies genetes de l'apocalipsi, però que també simbolitzen l'amenaça de les noves generacions, que treuen l'espasa per demostrar fins a on són capaces d'arribar. Amb aquest espectacle, la coreògrafa valenciana tanca la trilogia Soroll, Vanitat i Alcohol i demana al públic si algú vol ballar amb ella. S'hi apunten les ballarines, que són el futur, i el públic, el present, amb una gran ovació.
Doncs queden 11 minuts per arribar a les 11 i volem parlar ara de Castella i Lleó. Els partits han tancat la campanya electoral des de la capital, Valladolid, que és també la província que reparteix més escons. Fins allà s'hi han desplaçat Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo per donar suport als seus candidats. El Partit Popular, que hi governa des de fa 39 anys, parteix com a favorit, però un cop més haurà de pactar amb Vox. Aquí les enquestes pronostiquen el seu millor resultat. Alba Gil, enviada especial a Valladolid, bona nit.
Bona nit.
Feijóo volia desgastar Sánchez amb un carrusel electoral que passava per Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, però finalment ha acabat dirigint bona part dels atacs cap a Vox.
En un gir d'estratègia, els populars han decidit situar Vox al centre de la diana, confrontar-los i mirar d'esgarrapar vots per governar, diuen, amb les mans lliures. Aquí, a Castella i Lleó, les enquestes els pronostiquen la victòria, però insuficient per governar en solitari. Per tant, si volen mantenir la Junta, estan abocats a entendre's amb l'extrema dreta. Tot i això, Feijóo ha estalviat retrets contra els potencials socis, al punt de demanar que se'ls castigui a les urnes per bloquejar la governabilitat. L'extrema dreta assegura que després de diumenge s'hauran a negociar, però seran molt contundents. Sentim Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez pida el voto para no dejar gobernar al PP después de ganar, no lo había visto en mi vida. Y por eso lo debemos de decir para advertir que no estamos dispuestos a que bloqueen nuestro pueblo.
De hecho, anda el PP con la matraca de que es que Vox no quiere gobernar. Entonces, no, nosotros sí queremos gobernar. Lo que no queremos es estar en los gobiernos como ellos, para no hacer nada.
Com dèiem, el PSOE parteix amb poques possibilitats de governar, però amb millors perspectives que en les anteriors convocatòries. Què ha fet Sánchez per donar impuls al seu candidat?
La principal carta del PSOE passa pel no a la guerra a l'Orient Mitjà, un lema i una estratègia que els socialistes estan explotant amb l'esperança de mobilitzar l'electorat progressista de cara a aquests comicis que no pronostiquen una desfeta com altres territoris, però que els situen amb gairebé zero possibilitats de governar. Sánchez ha onejat la bandera de la pau contra una dreta i una extrema dreta que defensen, ha dit, la llei de la selva.
Y le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio. Que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra para que esta guerra acabe cuanto antes.
Aquest diumenge estan citat a les urnes 2 milions de castellano-lleonesos.
Moltíssimes gràcies, us seguirem. Bona nit.
Adeu, bona nit.
7 minuts i seran les 11 de la nit. Damià Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem amb l'actualitat esportiva perquè, bé, en fi, molta teca de cara al cap de setmana.
Bé, sí, d'aquí uns minuts el Bernat Soler us tanca la campanya de les eleccions al Futbol Club Barcelona. Mm-hmm. S'agraeix, perquè a mi ja se'm feia bola.
Mira que és curta, és una setmana.
Però també avui Joan Laporta ha fet declaracions sucoses i el Loro, que això amb el Bernat no ho sentireu. Entra per Deco i surt per quan es mori.
Que a més, com és una persona d'una peça i amb molta personalitat, ha aguantat totes les cabronades que s'han dit. Arrogància i sarcasme barat, ho de dir. Ex-president del Barça. Soc president del Barça. I ho seré fins que em mori.
Que bé que s'ho passa. Passem, doncs, als resultats.
Escolta, no s'ha de dir, però ho direm, fa paneta veure el Barça així, eh? Fa paneta, és a dir, estem en un context d'Eurolliga i veus que tens un rival a davant. Que
de la transmissió online de Catalunya Ràdio, el Barça fa pena. Ernest Macià, Dixit. Barça 75, Hapoel Tel Aviv 80, a porta tancada. Sisena derrota del Barça de bàsquet, és la quarta consecutiva en els darrers 7 partits d'Eurolliga. Més resultats. Primera divisió de futbol, a l'Aves 1, Villarreal 0. Demà a les 2, el Tot Gira en directe, Girona Atlètic Club. L'Espanyol jugarà a Mallorca diumenge a les 2 i el Barça rep el Sevilla diumenge a un quart de cinc dia de les eleccions. El tècnic del Sevilla, Almeida, l'argentí, no pot seure a la banqueta, però ha passat per missa.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar rezar y confiar en lo que vamos a hacer. Enfrentamos al mejor equipo, con uno de los mejores entrenadores del mundo, con los mejores jugadores.
Avui tenia el dia filosòfic.
Que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto. Que, digamos, el negocio tiene que seguir. Y todo va. ¿No? Hay una guerra.
Carai. També ha dit, sí, no?
Sí.
També ha dit que Lamine Yamal és el millor jugador del món del moment. A segona, Mirandés 2, Cádiz, Mirandés 0, Cádiz 2, i parlem del Cádiz perquè ha debutat a la banqueta el tècnic català Sergio González. I un duel de la primera ref, el Nàstic 0, Sabadell 0, a casa ha debutat a la banqueta aquell exblaugrana Pablo Alfaro, no sé si el recordeu, i un empat davant del líder no està gens malament. Per cert, ha mort un expresident del Barça, Enric Reina, als 85 anys, va ser president quasi 3 mesos al 2003. Aquest cap de setmana hi ha Copa Masculina de Waterpolo a Terrassa. Les semifinals de demà són Sant Andreu, Barceloneta i Terrassa-Sabadell. I tenim un partit en joc, el Masters 1000 de tenis d'Indian Wells. El català Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos. Juguen contra... Horacio Ceballos és argentí. Doncs juguen contra una parella que es diuen Andreozzi Guinart, que és un argentí i un francès, i de moment un 7-0 per Granollers-Ceballos. I si algú no pot dormir, doncs a les 4 de la matinada hi ha cursa sprint de Fórmula 1 a Shanghai, però hauries de pagar el DAZN, això sí.
I tu no podràs dormir, imagino.
Jo no pago el DAZN, per tant dormiré.
Dormiràs tranquil.
Doncs escolta, prometo un cap de setmana amb molt de seguiment de les eleccions del Barça, també aquí a l'antena de Catalunya Ràdio.
Sí, sí, potent. Bé, tu pots imaginar, no? Diumenge,
sí,
serà, diumenge serà superpotent. A partir del
tot el dia, des de primera hora, no?
A partir de l'Espanyol, jo crec que informatius ens voldrà matar.
Clar.
Sí. Tindrem l'antena només per nosaltres.
Home, jo m'imagino, doncs, efectivament, des de primera hora, un gran desplegament dels companys d'esports per cobrir les eleccions.
I després tinc, quan vingui el Bernat, tinc alguns dubtes de com funcionen unes eleccions al Barça a aquestes alçades. És que han estat molt atents, segurament, però pensar avui, clar, poden votar els socis, no? Socis,
sí, socis i sòcies, 115.000.
Clar, però suposo que has de tenir 18 anys, o sigui, un soci nen no podria votar. Mm. Ah, aquí ja comencem
Un especialista.
Veus? Doncs això tinc alguns dubtes i em sembla que hi ha un mínim de temps que has de portar per ser soci.
Això sí, però no sé quin mínim temps.
Veus? Doncs, com que hi ha dubtes...
Això fem la secció del diari de campanya.
Ara.
Per cert, que Laporta ha dit que estava molt content perquè una part important dels jugadors del primer equip aniran a votar. Per tant, ja et pots imaginar la desfilada, catifa vermella...
Sí,
la...
sí, sí.
Però el vot... tots els jugadors són socis?
Això tampoc ho sé.
No tots.
El Bernat, si ens està escoltant...
Però clar, en aquest equip, com que n'hi ha tants que venen de petitons...
De casa, ja et pots imaginar que els hi deuen posar el carnet a la boca només el primer dia.
I hi ha molts jugadors menors d'edat. És a dir, la minya mal no podria...
Veus quina secció més bona? Va, molt bé, Damià, deixem marxar, gràcies.
Va, que posem una cançó. El primer que ens han dit és cançó d'hivern, això ja
sí.
Queda tot dit.
A més és que fa dies, no? Que jo tinc al cap la idea que això s'espatlla,
sí,
aquest bon temps que hem tingut.
Estem anant enrere. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, aquest cap de setmana serà d'hivern, és una cançó que es diu Winter Song i és de Grace Ainge, i tindrem aquest canvi de temps força contundent. No a tot arreu serà igual de contundent, però en moltes comarques sí que es notarà, doncs, aquest canvi de temps. És un front que arriba aquesta matinada, ara mateix ja tenim alguns núvols que van arribant pel terç oest, i això ens portarà, d'una banda, un dissabte al matí pot ploure, podríem dir, a qualsevol indret. Aquesta primera banda de precipitació en conjunt passarà força ràpid, tret de les comarques a la meitat est, entre Barcelona i Girona. Després, a la tarda, hi poden haver alguns ruixats localment més intensos entre la Selva i el Garraf, en aquest sector del litoral i peritoral, i la nevada, que serà persistent al vessant nord del Pirineu, principalment Vall d'Aran, Pallars Sobirà. Aquí nevarà tot dissabte, fins i tot fins diumenge al matí, amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.400 fins als 800 metres. Notarem la baixada de temperatura. Demà al matí no. Es anirà notant a mesura que dissabte vagi avançant. Tarda, vespre, es notaran aquestes temperatures que al Pirineu poden baixar entre 8 i 10 graus. No es notarà tant a la costa, però també recularà la temperatura. I diumenge haurem d'estar molt i molt pendents del vent. Ventades fortes, Pirineu, Prepirineu, Protecció Civil ha activat el Pla Vencat, cops de vent que poden superar els 100 km per hora, moltíssima precaució alta muntanya amb el torb, la mala visibilitat i, a més, també per mala mar a la Costa Brava. Diumenge farà més sol i això farà que la temperatura es recuperi una mica. Però un cap de setmana, sí, d'hivern, després d'uns dies que han sigut molt primaverals.
Sí, tant.
Doncs que sigui el comiat de l'hivern.
L'aprofitarem perquè segur que és l'últim.
Diguem-li adéu amb alegria.
L'últim de l'hivern segur, perquè divendres comença la primavera.
Veus? Ja anàvem ben encaminats.
Ja anàveu bé.
Molt bé.
Va, ho celebrarem. Gràcies, bona nit.
Adéu.
Bona nit.